89.6 FM. Cope Menorca.
La 1 i 5, continues Matí de Menorca després de la informació nacional i internacional, dimarts, dia 5 d'abril, i com cada dimarts toca saludar en Vicenç Arnaiz. Vicenç, molt bon dia.
Bon dia, Miquel Àngel.
Com estem?
Bé, primaverals.
Primaverals, no, diuen que farà mal temps, eh?
Bueno, primavera.
Primavera. Avui anem a xerrar d'un tema, del qual no se'n sol xerrar massa, perquè són coses que passen de portes cap endins, de ses famílies, de ses cases, i bueno, aquí tenim aquella tendència de que el que no veiem és com si no existís. Però sí que existeix. Anem a xerrar d'esmaltractament físic o psicològic entre separar, no?
Sí, fonamentalment de psicològic, perquè després en parlant molt, i això té a veure amb una conversa que hem tingut micro tancat, no? Que coneixem persones joves que s'han trobat embolicats amb relacions de molta dependència d'ells cap a ella. Perquè si es ve que amb freqüència els homes utilitzen la violència, física, en les situacions de conflicte, per una qüestió d'educació de gènere i de patrons culturals que esperen que ben prest quedin suprimits del tot, també es ve que en certa freqüència, diuen els estudiosos que en la mateixa freqüència o més que la violència física de gènere, hi ha joves, hi ha dones que, aprofitant un caràcter submís i la tendència, el sentiment de culpa per part d'ells, de joves, es situen en posició de dominància fins a la submissió d'ell, de manera que d'alguna manera esclavitzen, sotmeten efectivament a ell les necessitats, requeriments o tarannà d'ella. Com que això passa, i tu ho deies bé en començar, això passa en la intimitat de les relacions, llavors és difícil moltes vegades que un jove se'n doni compte que està embolicat en una situació de dependència malaltissa. Normalment som les persones que estem fora, que veiem que ell queda excessivament dependent, que un queda excessivament dependent de l'altre, que n'hi ha algun que exerceix molta dominància, moltes exigències, i l'altre li va darrere, sense gaire més recursos i sense capacitat de conflicte. Com que això passa en la intimitat, i evidentment és qui segueix s'acorda... perdoneu.
Perdona't.
És qui segueix s'acorda... també té les seves compensacions afectives, perquè si té un caràcter submís i té sentiments de culpa, tenir algú que et domina i algú que et fa sentir culpable, però a la vegada després et diu, bé, moltes gràcies, ara sí que m'ets ajudat, no se'n dona compte. I et generen situacions on un dels dos arriba a perdre totes les relacions exteriors que té i et generen situacions de molt tancament de separar. Molt tancament de separar, que vol dir que inclús arriben a quedar fora dels contextes de relació social que habitualment tenien, perquè aquestes relacions es tendeixen a tornar opaques, a aïllar, perquè evidentment no suporten la mirada exterior. Ben igual que la violència física de l'home no suporta que ningú ho vegi, ho sàpi, sobretot ara, que tots ens han conscienciat, les relacions de submissió afectiva tampoc suporten la mirada externa, perquè un immediatament se'n dona compte, tant el qui ho fa com el qui ho pateix.
Vicent, això que mos estàs contant és diferent a el que a vegades han xerrat de gelos excessius d'una part de separar cap a l'altra?
Bueno,
o tot va inclòs?
Sí, aquest excés d'exigència afectiva implica a vegades gelosia, que en el cas d'elles exigeix trencar en totes les relacions que ell pugui tenir, i en el cas d'ell passa exactament el mateix, inclús amb episodis de violència física, elles solen entrar més en episodis de plor, de pena. La qüestió és exercir promoure el sentiment de culpa i la submissió de l'altre. Un és la gelosia, els altres és estat de depressió, és que no te'n vagis, te necessit. Quan no fas el que jo necessito, el que jo te demano, m'ho pas molt malament, no ho tornaré a fer, però ara per favor sí. Telefonades a mitjana nit, vine per favor. Telefonades a feina, vine per favor. Igual que en els casos de violència física, hi ha una actitud intrusista, invasiva, que no tindria major transcendència si no generés una dependència, un sometiment i una pèrdua de contacte amb la realitat social a l'altre.
Aquests comportaments, aquestes actituds, entre comentaris, ja venen de fàbrica perquè una persona ho ha viscut a casa seva i es pensa que és normal, o a vegades surt conseqüència de situacions específiques en la relació de parar?
Bueno, aquestes situacions es deriven d'una banda de models que algú viu. Però recordem que els models que es viuen abans eren exclusivament els propis familiars, i els models es deriven de les xarxes socials, es deriven de les pantalles, de la televisió. I tots sabem que en aquest moment els models de relació afectiva estan més influenciats pràcticament per mitjans de comunicació que per la pròpia família. A no ser que la pròpia família sigui militant en aquest tema. Hi ha famílies que ja se'n parlen amb freqüència, no d'ells, no de les coses que passen al voltant, i van sensibilitzant. Altres són situacions personals, joves que entren en dinàmiques de depressió o d'aïllament social i que llavors troben el mecanisme de compensació efectiva a través de separar. Una parada que esclavitzen, que submeten, que exigeixen i que aconsegueixen que arribi a trencar en tots els altres lligams.
Aquests problemes moltes vegades es detecten per part de gent de fora, familiars, amics.
Evidentment.
Són els que ho veuen, els que ho noten més.
Els qui està enmig del ball, no, en sortiria del ball si se'n donés compte. I sempre, amb freqüència, pensa, bueno, això és avui, demà ja no serà així. I van, com qualsevol altra dependència d'alcohol, de drogues, de tele, de menjar massa, pensa, bueno, això és avui, demà ja ho canviarem. I es va generar una dinàmica que s'estabilitza i que, a més, els estudiosos expliquen que això apareix no és cap d'uns anys de relació, que apareix, sinó que apareix en l'estil de relació ja des dels primers mesos, on un d'ells, i en aquest cas que estem parlant fonamentalment elles, generen una relació de molta emocionalitat, de dependència. I que ell va pensant, bé, això s'ha d'acabar, però va continuant amb aquesta relació, exactament igual que qui veu, que se'n dona, ho sap, que està bevent, i que pensa, bueno, demà no veuré tant, o no es ve, la gent diu que bec, però no es ve, i passen exactament. Clar, llavors necessiten que agents externs, persones externs, la família, amics, i els mitjans de se'n parlin. Això no suporta, no superaria dues o tres tutories en el batxiller o a l'ESO. Si aquest tema sortís en relacions de grup i ben conduït per tutors, els adolescents molts et sensibilitzarien. Evidentment, quan això es planteja, la crítica o l'advertiment es planteja per part de la família, el diàleg és complicat. I no hi ha res més atractiu que un amor prohibit, un amor amenaçat.
I aquestes relacions, aquestes situacions, es poden reconduir, es poden tornar normals, entre cometes, o potser es trencar?
És difícil que sense una ajuda terapèutica això funcioni bé. És molt difícil que hi hagi una persona que visqui necessitat de dependència i que exigeixi la dependència des altre i que ho deixi de necessitar senzillament perquè ho vol deixar de necessitar, igual que qualsevol altra dependència, el qual el menjar, es necessita algun tipus de teràpia d'ajuda. I és bo que la persona que ho viu, tant el que s'hi submet com el qui s'hi submet, cerqui ajudes exteriors, perquè hi ha algun patró que el fa proper en allò.
de lo que, si tenen relacions tòxiques, és correcte l'expressió
aquesta? Exactament.
De relacions tòxiques. De sona, en xerrat amb en Vicenç Arnaiz, a fi de que d'aquest tema es visibilitzi, de que la gent en xerri, perquè, com de bon, es vegades hi ha coses que passen de portes pendents i sembla que no existeixen, i sí que existeixen.
Sí, sí, i també podríem parlar en les relacions d'amistat, on hi ha aquesta relació de dependència absoluta. I és una llàstima que les relacions d'amistat, o les relacions amoroses, que han de ser una font fonamental de benestar personal, es converteixin en factor de desequilibri i de pèrdua d'individualitat.
Vicenç Arnaiz, com sempre, moltes gràcies i fins la setmana que ve. Bon dia.
Fins la setmana que ve.
Per acabar, adéu per l'ànima de Magdalena Massanet Triay, viuda de Pancho Piedrabuena Moragues, que va morir cristianament dia 2 d'abril a l'edat de 85 anys. Els seus fills, Tonio, Lina, Mari i David, fills polítics, José Llufriu i Maria Jesús Coll, nets, Sandra i Liberto, Sònia, Mònica, Sílvia, Joan Blai, David, Gemma, Núria i Adrià, besnets, germans, José, difunt, Nina, Margarita, Teresa i Marieta, difunta, germans polítics, nebots, cosins, de més família i serró social, construcció David Piedrabuena, comuniquen que el funeral tindrà lloc dimarts, dia 5 d'abril, a les 7 d'escap vespre, a l'església de Sant Esteve de Ciutadella. Descansi en pau. Rogat a Dios por el alma de Joana Jaume Monjo, viuda de Francisco Carretero Gornés, que ha fallecido hoy a la edad de 89 años. Sus hijos Francisca, Mari, Pedro y Martín, hijos políticos Tobal, Nasi, Chari y Ameray, nietos Anna, Tony, Joan y el joven Francesc, hermana María, difunta, hermanos políticos, sobrinos, primos, demás familia y las razones sociales, Torres Fedelic, EMSA y aislamientos Carretero, comunican que el entierro y funeral cuerpo presente tendrá lugar hoy martes a las 18:30 horas en la parroquia de San Antonio María Claret de Ciutadella. Casa mortuoria, calle Josep Rossinyol, número 12, primero. Visitas de 15 a 18 horas. Descanse en paz.
89.6 FM, Cope Menorca.
Continua la Cope, és Matí de Menorca, i com cada setmana saludam en Joan León en aquesta hora del matí. Joan, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
I en temes, bueno, tenim un tema nou aquesta setmana, del qual no havien xerrat, perquè tu encara no m'has xerrat de la crisi de govern, del govern balear.
De la crisi d'Anacams i companyia.
Ah, exacte, d'aquesta no havien
sí,
dit ocasió.
No havien xerrat, perquè la veritat és que la conselleria aquesta de participació es veu que la participació no és tal, perquè només participen segons qui. De transparència no sé si en té gaire, perquè de transparència jo, vamos, és que més obscur que tot això ja no hi era. I de cultura, supos que devia ser perquè en Esperança Camps és novel·lista, igual que la nostra presidenta del Consell d'aquí, que també és novel·lista, i bueno, però jo troc que na Maite és més política que no en Camps, i en Camps, clar, es no sa política li ha costat es rifirrafes aquests que ha tingut, perquè jo vaig llegir un dia que n'hi havia un que definia en Esperança Camps, diu, sí, diu Esperança Camps, diu, és molt bona com a escritora, diu, però diu, no basta això per nedar dins el mar de la política amb els tiburons de Mallorca.
A més, en Esperança li passava el mateix que en els equips de futbol, que m'assembla que tenia un nombre de directors generals similar als jugadors d'un equip de futbol.
Sí, tots els equips de futbol.
I un equip de futbol que fan quan té problemes, que és més fàcil fer fora...
Sí,
poden fer
això. I a més, juguen malament. Juguen malament perquè l'entrenador fotin el carrer. Perquè jo crec que si una conselleria, sigui del que sigui, té 12 directors generals, ha de ser per fer feina, no per embalar entrebancs, ni vamos, una persona és tota sola, i tots els altres en contra, aquí hi ha qualque cosa que put. Però, bueno, com que ja a Mallorca ja mos hi té acostumats, i jo sempre he dit, i no ho retir, sempre he dit que més per Mallorca era molt més per Menorca, que més per Menorca, era més per Mallorca, i això aquí faríem un trabalengües, que al final saps com acaba? Mallorca, Mallorca, Mallorca.
Però tu sempre dius que és de Mallorca mos comenten i fan el que es volen, però en aquest cas ara tot el govern balear està pendent de lo que dice d'esquí més per Menorca sobre quina serà la persona que substituirà en Esperança Camps.
El que els hi preocupa, el que els hi preocupa és que quan acabi la presidència d'una i d'altra, es veurà abans si votaran una altra vegada en Armengol o no. Perquè això és l'únic que els hi preocupa. El que els hi preocupa a Mallorca són els vots que puguin emprar per Menorca per comandar. Res més. El resto els importa tres pitos. Nosaltres no comptem per ells. Ells sempre són ells, ells i ells. I sempre, que ja sabeu que sempre recorden aquella senyora que no va contra els mallorquins, no? Que va contra els polítics mallorquins. No? Perquè si no, després telefones a ràdio i diu que ella és mallorquina i que tal, jo que sapi que jo no és contra els nascut a Mallorca, sinó que és contra els polítics mallorquí que mos ofega. Perquè nosaltres, a part del transport aeri, mos ofeguen també els polítics mallorquins.
Escolta, i què serà conseller o consellera? Perquè si han de mantenir sorda de paridat o dona, la sa dona, mos sorprendrà?
Jo també, això de sa paridat, és una cosa que se va inventar qualcú, per quedar bé, a lo millor, en sa dona seua o per quedar bé en sa dona dels altres, jo què sé. Jo me sembla que quan un polític és bo, jo m'és igual que sigui dona o que sigui home, o que sigui equis. Vull dir, m'és igual. Si és polític és bo, m'és igual. Jo no, una persona no me la mira si es posa calçons o falda o si en du o si no en du. Vull dir, m'és igual. Que faci i que sigui honrat, això sí. Però el primer que els hi va dedicar la senyora Camps en els altres, es va dir deslleials, falta de compromís, falsos, hipòcrites, sols dir-los el nom i el llinatge.
Bueno, la roda de premsa va ser un gran exercici de transparència. Vull dir, jo me conten que els periodistes mallorquins que hi havia allà en Espalma Arena, a la roda de premsa, van quedar, com diuen ells, estorats. Vull dir, mai he vist una cosa similar de que un polític, quan dimitigués, l'arregués tant com va l'arregar en Esperança. Perquè sempre solen quedar una mica, no, me'n vaig per temes personals, tal...
Sí, no. Ella els hi va clavar el punyal aquí on els hi feia més mal de tot. Els hi va dir el que fa el cas.
Qualcú m'ha de que et digues, diu, és que clar, diu, això dels partits polítics, diu, saps què has de fer tot? Diu, agafar un independent o un d'aquests, un nou vingut, diu, sempre solen sortir rana. I bé.
És que això és com de senyor i de porc.
N'has de venir de raça, sí.
Bé. Si no hi vens de raça, i polític, si no hi vens de raça, també, mal favor li faràs en el partit teu. Bueno.
Vinga.
Això és el que jo crec.
Joan, capítol de l'ombra i la terra, vinga, capítol d'animals, que darrerament un tema que t'agrada.
Sí, els animals, he descobert un altre maltrat.
Quin altre?
Se setraria en sinestre àguiles, falcons, tots aquests sons per caçar.
Sí.
Però que els heu vist, que els hi tenen el capellot aquell posat, no veuen res, els hi tenen fermades les cames a la barra o en el puny, i que no els, fins que no els amollen, els detenen allà. Que sabeu això, si és sofriment o... Ja. No, és que qualcú m'ho digui, jo. Allò me sembla que sí que és un maltracte, també.
Bé, com que els animals no xerren ni mos ho poden dir, vull dir, això, a través de qualque associació, mos ho poden dir, veure si pateixen o no pateixen. Bé, més tema d'animals, Sant Joan. Resulta bueno, que preparen un... antigament eren col·loquis que feien abans de Sant Joan i ara prepararan un simpòsium, convidaran persones que venen d'altres ciutats que explicaran la seva experiència en festes on hi ha una gran multitud de persones. Tot això fi efecte de preservar Sant Joan, de que, com diuen que alguns, segons quin comentari és així per internet, de que Sant Joan sigui com Sant Joan d'abans. I clar, Sant Joan d'abans de quan?
No,
de fa 20, 30, 100 anys, 200, quantes abans?
Això abans molts, per exemple, és el que entrem en la dinàmica de tota la vida.
Clar, sí.
Entrem en la dinàmica aquesta. Tota la vida ha existit Sant Joan. però tota la vida no s'ha fet Sant Joan així com es fa. Tota la vida no hi ha hagut la gent que hi ha ara a Sant Joan. Sin embargo, hi ha hagut molta gent, sí. Perquè a 1885, quan el senyor Joan Benejan va escriure Foc i Fum, ja fa dir, posa en boca de l'am un Joan, la gernació que hi havia en Esborn. Jo t'asseguro que n'hi havia en Esborn de gernació. Era allà una professora de tanta gent que hi acudia. I vull dir que aquestes coses, vull dir, ja hi havia molta gent. Vull dir, no és d'avui en dia que hi hagués molta gent. El que no hi havia és la gentada que hi ha ara. Perquè antes, que en què deia en Joan Manigam, molta gent. I després, el respecte per la festa. El respecte per la festa es vivia de moltes maneres. Jo he vist davant Camp Palafaves, per exemple, i que me perdoni la família de Camp Palafaves, però no sé els noms ni llinatges, me perdoni, però davant Camp Palafaves, allà s'hi posaven l'amos, missatges, gent que li agradaven els cavalls, i van passar els cavalls de cap a l'hospital, i vull dir, de l'hospital cap a Santa Clara, i allà donaven l'opinió de que sí que el cavall es posa molt bé des cap, que sí que el cavaller el mana bé, que sí que tot això. Avui en dia allò és una xarlotada. S'ha convertit en un altre jaleo, com el que criticaven molts fa anys, el que molts criticaven fa anys, que Sant Joan no era un jaleo, avui hi ha molt de jaleos enmig de res. I no són forasters, que ho facin els jaleos, perquè veurem dir noms i llinatges dels que van allà amb ses garrafes plenes de pedra per fer por en els cavalls. Vull dir i que jo dic que cada un fa festa així com pot o així com li deixen fer. També, ja que dius això dels col·loquis, a la darrera època, diguéssim, el darrer any que van tenir l'associació Amics de la Festa de Sant Joan, el senyor Jaume Ramis mos va demanar per fer els col·loquis, per organitzar els col·loquis, a lo que nosaltres, baix molt bon criteri, m'assembla, vam declinar la convidada de favor, perquè els col·loquis no arreglen res. Els col·loquis no arreglen res. Els col·loquis es van començar feguent a l'OAR, feguent unes filmacions, sortien pel·lícules del senyor Agustí Cintes, i vull dir, i la gent s'hi veia identificada, i que bo, i que polit, i després ratllava els cataprats, i deia quatre coses, contava quatre anècdotes, i ratllava en Bep Petot, també troc que hi va ratllar, i en fi, vull dir que era una cosa entretenguda. Però els col·loquis aquests es van convertir en el que va passar després en el Casino Nou, l'any de Nesquella, que hi va haver un esquit not, sí, que si no deixaven participar cavallers, la gent ja es va començar a molestar, i allò, per jo, va resultar ser una mica desagradable. Sí. Per tant, jo crec que amb molt bon criteri els col·loquis es van llevar.
Per això es
perquè
farà...
ja no es anava a dialogar
clar, clar.
Amb Sant Joan.
Sí, per això es farà amb un format diferent, que es du una persona d'una població, d'una ciutat, en aquest cas xerrant de Sant Fermín, com organitzen allà el tema de la gestió de les multituds, i clar, diràs, no et semblen de res de Sant Fermín amb Sant Joan, val, a lo millor no, però sempre està bé comptant l'experiència d'altres persones. En tot cas, ja veurem què passa, i bé, però de cada...
Jo m'agradaria que qualcú vegués la problemàtica que hi pot haver, per exemple, a un carrer com el carrer Sant Francesc, d'en Xiqui, o
enguany.
Un carrer de cal senyor Baró, que és Santa Clara, que també...
O sigui, un enguany, sí.
O és d'enguany, que el senyor Llorenç també, supos que no sé si sortirà d'això, però hem de pensar que és estret aquell carrer.
Haurem de treure nombre.
I lògicament, jo fos que aquest senyor també voldria sortir de casa meva. Que vagi per endavant.
I de vinga, ja veurem.
I jo crec que el que s'ha de fer és no posar... O sigui, prohibicions, jo ja estic cansat de que hi hagi prohibicions. Sant Joan és Sant Joan, Sant Joan és escàs. Sant Joan, deixeu-lo que evoluciona, perquè sempre evoluciona Sant Joan. I sempre em dic que és qui no vol pols, que no vagi a cera.
Molt bé.
Sàvia meva, ja ho deia.
I de vinga, com en el tot ja m'has escampat prou pols per avui, ho deixem anar. Joan...
Bé, puc dir una cosa?
Ràpidament,
una cosa, que si en el carrer de Casqueixer Senyor, en vez d'anar-hi sol·licitar que sortigués el queixer senyor amb el cavall, amb els cavalls vetllant mi si esperen, i amollassin 6 toros i 10 o 12 cabestros d'aquests que hi hagi, segur que el carrer estaria anat. No hi hauria ningú. Per això, la festa de Sant Joan no té cap comparació amb Sant Fermín. Cap ni una. L'únic que hi ha a comparar és el servei municipal de serveis i tot això. Això sí. Però el que són cavalls, toros, gent, me sembla que són diferents aquestes coses.
I de vinga. Joan León, com sempre, gràcies, bon dia i fins una altra.
Fins una altra, si Déu vol.
I a vostès també, fins una altra, fins demà dimecres, que tornen amb una miqueta més pres, perquè xerrem de Setmana Català i Òtica de les 12:15. La 1:30. Adeu, fins demà.